Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per treure'ns les pedres que ahir dilluns ens van posar preventivament a les butxaques per combatre la tramuntana. Avui hem d'esperar l'afebliment del vent del nord i només ens caldrà abrigar-nos una mica a primera hora per després lluir màniga curta i ulleres de sol a migdia.
Per matí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ni coherència ni consistència. Si algú em demanés sintetitzar el darrer lustre de la política catalana i espanyola, ho diria en aquests termes. Ahir al Parlament es va debatre la moció de censura que havia presentat Ciutadans contra el president Quim Torra. Una moció que, per cert, ja havia nascut morta. Si parlem de xifres, només comptava amb 40 suports. La majoria està, per cert, en 68 vots. Un exemple més del xou esperpèntic en què s'està convertint, o millor dit, en què s'ha convertit la política. I sí, quan a mi em diuen que portem 4 anys d'inestabilitat per 4 eleccions generals, 2 autonòmiques i 2 municipals, tot aquest rotllo, jo replico que no, que el que acumulem són 47 mesos d'espectacle i d'instal·lació permanent en campanya. Al debat de la moció de censura d'ahir, la candidata Lorena Roldán va donar el tret de sortida a la campanya electoral de la formació taronja. Es fa difícil veure coherent que ara s'hi presentin una moció de censura condemnada al fracàs, mentre que Arrimadas sempre s'hi va negar perquè els números no donaven i això alimentava l'independentisme. Això ho deia ella, per cert, tot i que en aquells moments el PSC sí que hi hauria votat a favor. Doncs bé, Roldán va exposar el seu programa i va dir: primer eje, vamos a parar el procés para recuperar la convivencia y la dignidad de las instituciones. I plantejava seguidament: ¿se imaginan una Catalunya donde cada 5 minutos no se esté hablando del procés? Sens dubte, una pregunta curiosa quan entre Carrizosa i ella van dedicar més de 3 quartes parts dels seus discursos a parlar de l'anomenat procés. Només dues dades, van dir CDR en 13 ocasions i la paraula procés va aparèixer en 30 vegades. Ah, i com no, també terrorisme, en concret 31. Roldán també va aprofitar per atacar durament el PSC. No és casualitat, tot plegat. Els spin doctors, els assessors dels polítics, cada vegada es mostren més obsessionats per la demoscòpia i per l'estat d'opinió de Twitter. Els atacs ahir al PSC s'expliquen potser perquè Ciutadans podria passar de primera a tercera o quarta força al Parlament, sent avançats pels socialistes. O l'anèssim viratge de Rivera, que ara s'obre a pactar amb el PSOE. Ara resulta que tothom vol pactar, fins i tot Casado no descarta arribar a acords amb el PSOE i Pedro Sánchez ho veu amb bons ulls. Casado, l'home que fa 6 mesos deia felon a Sánchez, sí, aquest mateix. Rivera veu que ja estaria per sota dels 30 diputats i Casado veu que, posant-se la disfressa de moderat, pot arribar a donar un ensurt a Sánchez, perquè recordem, queda un mes i 2 dies per les eleccions. A Sánchez la campanya se li pot fer molt llarga. A més, és que no li queda tant votant de Ciutadans que pugui atrapar, seduint amb un 155 i la llei de seguretat nacional. És que ho diu a cada míting. Els polítics, però, s'obliden que les enquestes mostren una tendència, no la pura realitat. Si volen conèixer la realitat, el que cal és trepitjar més carrer, parlar amb la gent. Potser així descobririen problemes urgents a solucionar, com la necessitat de disposar d'una cadira adaptada a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols per una nena que té una malaltia poc comuna que endarrereix el creixement. 10 mesos han hagut d'esperar els pares per tenir una resposta. Ho he escoltat bé. 10. Ho explicarem avui al programa. Dit això, un conegut periodista em deia fa uns dies que la situació catalana i espanyola no té evolució, no té solució, perdó, sinó que té evolució. Esperem que l'evolució no sigui catastròfica, però malauradament, el divendres o dilluns que ve tindrem la resposta amb la sentència.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i entitats i partits polítics sobiranistes van anunciar a nit al Teatre Mundial de la Bisbal les primeres accions unitàries per respondre a la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics. En Manel Magrinyà hi va anar i ens en informa. Bon dia, Manel.
Bon dia, Pedro. En efecte, ahir a la Bisbal va tenir lloc una crida unitària d'associacions i entitats per donar resposta a la sentència del judici del procés.
Ens hem de posar a punt perquè tenim les sentències a tocar i encara que tots estiguem molt cansats, estiguem molt enfadats i ens agradaria que les coses anessin d'una altra manera, ens hem de posar en marxa.
En l'acte es va informar de les accions que tindran lloc un cop es conegui la resolució del Tribunal Suprem.
en estat greu al cambrer d'un bar de Torroella després d'un atropellament mentre treballava. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. El jove de 20 anys estava treballant al bar de Torroella de Montgrí quan un cotxe el va embestir enmig del nucli urbà. Ara es troba en estat greu, però estable.
Ciutadans ha presentat un recurs perquè retirin els llaços grocs i pancartes de les institucions de Torroella de Montgrí, Palamós i Santa Cristina d'Aro. Bon dia, Eugènia.
Bon dia. Ha presentat 22 recursos a les diverses juntes electorals i assegura que presentarà tots els que calguin per tenir, diu, una campanya electoral neutra i sense símbols partidistes. Els alcaldes de Torroella i Palamós ja s'han pronunciat i estan a l'espera de la resolució.
El jutjat contenciós número 2 de Girona admet a tràmit el recurs contra el xalet del Port d'Espí a Begur. Bon dia, Maria.
Bon dia. La portaveu de Salvem la Costa de Begur, Lídia Chaparro, ha celebrat aquesta decisió i defensa que el projecte presenta moltes irregularitats urbanístiques que no es poden passar per alt.
Demanen una cadira adaptada a l'escola Gaziel per un alumne amb necessitats especials. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una nena de 3 anys que pateix acondroplàsia i que requereix d'un seient amb reposapeus i amb respatller. Els pares ja ho van demanar el desembre del 2018, però tot just ara han rebut una resposta per part del departament. Els diuen que l'escola l'encarregarà.
Per primera vegada, Calonge i Sant Antoni tindrà 2 candidats a les llistes del Congrés i del Senat. Elisenda Pérez anirà amb Esquerra al Senat i Albert Tomàs és la principal novetat perquè serà el número 1 del PP a Girona per anar al Congrés, Martí.
Efectivament, en el cas d'Elisenda Pérez ja serà la tercera vegada que concorre al Senat. En les altres dues ocasions ja va estar escollida. Ho compaginarà amb la responsabilitat de primera tinent d'alcalde del municipi Calongí. Per la seva part, Mas substituirà Sergio Santa Maria com a líder popular de les comarques gironines al Congrés. Mas va sortir escollit regidor a les municipals d'aquest maig.
A Platja d'Aro, el consistori convoca noves beques de 300 euros per a estudiants que vulguin continuar formant-se en estudis superiors, Maria.
Aquesta és la primera vegada que s'ofereixen les beques i hi poden optar tots els estudiants empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de 3 anys i que hagin finalitzat i aprovat l'educació secundària obligatòria.
I 6 restaurants de Pals impulsen la marca de qualitat Carmany Gastronòmic, Gerard.
Has portat la Calèndula, la Païssa del Mas, Sapunta, Sol Blanc i Vicus. Presenten a Pals el calendari de les jornades gastronòmiques.
Saludem i donem la benvinguda a Marc Vila, que s'incorpora a l'equip de meteoròlegs de Ràdio Capital. Bon dia, Marc. Quin temps farà després de la tramuntanada d'ahir?
Molt bon dia. Després de la tramuntana que ahir va bufar amb més o menys força segons el sector de la geografia empordanesa que ens trobéssim, avui hem d'esperar que aquest vent del nord afluixi. L'estat del cel quedarà pràcticament sense o amb molt pocs núvols. L'amplitud tèrmica entre les temperatures mínimes i les màximes serà el fet més noticiable de la meteorologia d'avui dimarts. Les temperatures mínimes seran fresques i podran baixar dels 10 graus i les màximes ratllaran els 25, podent-los passar en algun lloc. Els titulars, doncs, de la jornada seran estabilitat i tranquil·litat meteorològica. Poc moviment, esperant un petit canvi demà dimecres.
Estem escoltant Imagine de John Lennon. Aquest dimarts fa 40 anys que es va publicar aquesta cançó. Per tant, era més que evident que avui seria la cançó del dia, Marc Clapés.
Imagine era un disc on trobàvem 10 cançons, la majoria compostes pel mateix Lennon i la seva parella Yoko Ono. Una de les peces del disc va ser How Do You Sleep, on la lletra es feia un atac contra Paul McCartney.
Supermatí, el despertador informatiu del
Baix Empordà. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Passen 10 minuts a les 8 del matí. El Teatre Mundial de la Bisbal va ser l'escenari on ahir a la nit l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i entitats i partits polítics sobiranistes van anunciar públicament les primeres accions unitàries per respondre a la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics catalans Manel Magrinyà.
Efectivament, i les primeres accions que es van fer públiques van ser que tan bon punt es conegui la sentència, la consigna és fer fressa amb tots els estris que es tinguin a mà, clàxons, sirenes i campanes, si és possible. Immediatament, convocatòria a Girona i sentada encerclant la delegació del govern espanyol amb espelmes.
No volem acceptar aquesta sentència injusta, que segur que hi haurà. Per tant, tothom ha de ser al carrer. Tant si els condemnen a 2 anys, com a 5, com a 10, com a 20, és igual. És igualment injusta. Per tant, és molt important que tothom surti al carrer i que tothom es faci sentir. Es faran un seguit de mobilitzacions conjuntes, que tothom sabrà que estaran convocades legalment, i després hi haurà altres accions que no sabem d'on vindran.
Per a qui no pugui anar a Girona, les entitats convocants demanen concentracions davant dels ajuntaments de cada poble per tal d'escoltar la lectura del manifest i preparar una encartellada general.
Manel, no sé si es va donar alguna recomanació a la gent present al Teatre Mundial.
Doncs sí, i la portaveu de les entitats convocants no va voler deixar cap dubte sobre el caràcter pacífic que han de tenir les concentracions i actes paral·lels.
Evidentment, tota la resposta, sigui la que sigui, ha de ser no violenta, perquè estan esperant que caiguem amb la provocació de respondre violentament, i això no ens ho podem permetre.
Les marxes per la llibertat començaran el segon dimecres, un cop es conegui la sentència. Sortiran des de 5 llocs diferents de Catalunya: Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona, i recorreran 100 quilòmetres fins a convergir divendres a Barcelona. Allà s'entrarà per les autopistes, Gran Via, Meridiana i Diagonal. I hi haurà un acte que de moment no s'ha explicitat. Finalment, el diumenge següent, es celebrarà una manifestació unitària en algun lloc de Barcelona, encara per determinar.
El cambrer del bar Tot Ric està en estat greu, però estable dins de la gravetat, després que un cotxe l'embestís dissabte a la nit mentre treballava al local. La víctima, d'uns 20 anys, va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on actualment està en estat crític a l'UCI. Com ha confirmat aquest dilluns el Diari de Girona, i ha pogut confirmar Ràdio Capital de l'Empordà, Gerard.
Els fets van succeir dissabte a la nit, quan quedaven 10 minuts per mitjanit, al bar Tot Ric, on el jove estava treballant. La víctima va creuar el passeig quan un vehicle circulant a una velocitat més alta de la permesa el va atropellar. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la policia local, els bombers i fins a 3 ambulàncies dels serveis d'emergències mèdiques. El SEM va traslladar el jove fins a l'Hospital Josep Trueta en estat crític. Alguns testimonis informen al rotatiu gironí que la víctima es va endur un fort cop al cap. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha explicat a Ràdio Capital el motiu de l'accident.
El motiu de l'accident sembla ser que, segons la policia, és la velocitat, i ara des de l'Ajuntament només esperar que la situació clínica d'aquest noi doncs millori el més aviat possible, i les diligències que està fent la policia amb el jutjat doncs ja decidiran a veure què és el que realment ha passat.
Un dels últims accidents al Baix Empordà va ser a finals de setembre a Santa Cristina d'Aro, on un home va morir. En aquell cas, l'únic ocupant del vehicle va resultar ser la víctima quan va xocar el cotxe contra un arbre.
Les eleccions generals del 10 de novembre s'acosten, i amb elles anem coneixent les llistes que presentaran els partits polítics que hi concorren. Per primera vegada, atenció, que l'ONG Sant Antoni tindrà 2 candidats. D'una banda,
com avançava, Elisenda Pérez.
D'una banda, com dèiem, Elisenda Pérez es presentarà per senadora amb Esquerra per tercera vegada i la novetat apareix al PP, que presenta com a número 1 el regidor calongi Albert Tomàs, el Martí Seguer.
Tal com avançava a Ràdio Capital, Montse Bassa repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés per Girona. Precisament a les files republicanes, com dèiem, es presentarà per tercera vegada al Senat Elisenda Pérez, actual primera tinent d'alcalde de Calonge i de Sant Antoni. Ho fa com a número 2, per darrere de Jordi Martí i per davant de Josep Quintana. En el cas del Partit Popular, ha canviat el seu número 1 per la província de Girona. Als comicis del 28 d'abril, Sergio Santamaría, exdiputat del Parlament de Catalunya, va ser l'encarregat d'encancel·lar el projecte, però en aquesta ocasió ho farà Albert Tomàs, regidor dels Populars al consistori calongí.
I fem un repàs de la trajectòria d'Albert Tomàs i Elisenda Pérez, Martí.
Mas va presentar-se per primera vegada com a alcaldable del PP a Calonge aquest 26 de maig, aconseguint revalidar l'acte que ja havien aconseguit l'any 2015. La seva llista va obtenir quasi 270 vots. De fet, Mas és un dels quatre regidors que, després de les municipals d'enguany, tenen els Populars a la província gironina. A la convocatòria electoral del 28 d'abril, Elisenda Pérez va renovar la seva condició de senadora amb més de 110.000 vots, el que representava més d'un 30% del total. Des del mes de juny és primera tinent d'alcalde i regidora d'Espai Públic, Igualtat i Pagesia, l'equip del govern de Calonge i Sant Antoni, que el conforma Esquerra, Avancem, partit al qual va concórrer, i Republicans.
I avui parlem amb l'alcalde de Calonge Sant Antoni, el senyor Miquel Belllloc. Amb ell farem un repàs dels pràcticament 4 mesos de legislatura que porta com a batlle i dels temes d'actualitat del municipi. Senyor Belllloc, bon dia.
Bon dia, Pere. Bon dia.
Com resumiria aquests primers mesos de govern?
Bé, la veritat és que molt bé. És un canvi important, és un canvi de tot, un canvi de mentalitat, un canvi de manera de fer. I, home, els primers mesos han sigut de situació, han sigut de situar-nos dintre de l'Ajuntament, de començar a desenvolupar les nostres polítiques juntament amb els tècnics, i bueno, ens hem adaptat tots uns als altres, i la veritat és que molt i molt bé, perquè l'equip tècnic que hi ha a l'Ajuntament és molt, molt, molt professional, la veritat.
Escolti, anem a algun dels fets més recents. Han aprovat fa poc modificar el pressupost d'inversions, posaran un ascensor al consultori mèdic de Calonge, que és una cosa que vostès reivindicaven des de feia temps. També acabaran els vestuaris del camp de futbol de Sant Antoni, adequaran també el parc de Sant Julià de Lòria, però diguem-ne, tot això costarà uns 550.000 euros més o menys, i en aquesta modificació sí. El que han fet és reduir els 400.000 euros que anaven a les obres de rehabilitació del castell. Expliqui'ns per què.
Bueno, és una raó bastant senzilla. Hi havien 400.000 euros, com tu has dit, per acabar la fase 3 del castell, i la nostra intenció era acabar el castell bé, m'explico. L'última fase és la definitiva del castell, és la que decideix quins usos es donaran a tots els espais i què hi farà i què hi voldràs fer-hi, i per tant nosaltres aquesta decisió la volíem prendre juntament amb les entitats del poble. L'equip anterior ens va dir, ja ha dit que aquests també s'havien reunit, però sí que s'havien reunit, però bueno, al final se van fer unes modificacions definitives d'aquest pla d'usos que creiem que no s'adapten ben bé el que les entitats havien demanat. Per tant, nosaltres volem fer aquestes reunions amb les entitats, decidir quins usos li donarem i acabar-ho definitivament. Però sobretot també ens trobem amb que el castell està cedit per uns equips anys i aquesta sessió s'acaba amb 10 anys. Després de tots els diners que ens hem invertit amb el castell, que per desgràcia no és nostre, és de la Generalitat, el que nosaltres voldríem és parlar amb la Generalitat també i aconseguir una sessió bastant més llarga, en el sentit de que els cèntims que s'han invertit en aquest castell els hi podem treure un rèdit, ja que la instal·lació com a tal no és nostra, però tenir una sessió molt llarga. La nostra intenció seria 30, 40, 50 anys. Ara falta que les negociacions a veure com van. A part, nosaltres, com tu has dit, vèiem que hi havia unes mancances en el poble bastant importants i creien que, home, abans d'acabar el castell, que ja es pot fer servir, perquè bàsicament aquesta fase 3 és bàsicament les golfes i acabar d'alguns detalls, creiem que teníem que donar prioritat a altres instal·lacions al municipi abans que el castell.
Hi ha alguna novetat sobre el Cercle Calonge i opcions que es torni a obrir?
A veure, per part de l'Ajuntament, nosaltres la nostra intenció és que s'obri el més aviat possible, el més ràpid possible. Però sempre no hem d'oblidar que la part, diguem, que tothom té més ganes que s'obri, que lògicament és la zona del bar, que perquè és la que donava més vida, aquesta zona no està cedida a l'Ajuntament. Aquesta zona segueix sent del Cercle Calongí. Nosaltres és una entitat privada. Sí que hi ha gent d'Esquerra que està en la Junta, però clar, és una Junta que hi ha molta gent. Es decideix tot per assemblea i encara no s'han acabat de decidir de qui o què volen posar-hi. Intentarem posar-li les facilitats possibles perquè facin aquest pas. Però, repeteixo, és una entitat privada que nosaltres, en aquest cas, no podem decidir per ells. Són ells els que han de decidir què volen fer-hi.
Tornant una mica a la qüestió de l'ascensor, els detalls de les obres que s'hi faran, hi ha un tema a aclarir. La recepció es mantindrà a la planta baixa com fins ara o s'ubicarà a la primera planta?
En un principi la intenció era que es quedés a la planta de baix perquè és el més lògic. És per on entrarà la gent i és on es tenen que rebre. També el que volíem fer era una mica de recepció a la part de dalt, perquè moltes vegades arribes a la part de dalt i dius, quina porta tinc que anar, cap on tinc que anar. Però bueno, també les obres, nosaltres hem fet un projecte inicial, però també s'està parlant amb els treballadors d'allà i preguntant també una mica com creuen ells que hauria d'estar distribuït, que potser és la millor manera, no? A preguntar a la gent que hi està treballant.
Treballen ja en el pressupost, en els comptes de l'any que ve del 2020. No sé si ens pot avançar alguna cosa, però en qualsevol cas, ara que ja l'ascensor es materialitzarà d'alguna manera, quin seria el gran projecte a fer després de l'ascensor?
No hi ha un sol gran projecte, la veritat. Tenim una idea molt general de lo que volem fer en el municipi, que bàsicament és potenciar el centre vila, i moltes de les polítiques que tenim al cap i que estan reflectades en els pressupostos serien bastant per fer moltes activitats i donar una mica més de vida al centre del poble. Un sol projecte? No, perquè és que la veritat és que tenim totes les àrees molt emocionades i molt engrescades en fer coses i no hi ha un sol projecte. És totes les polítiques. La veritat és que van molt encarades cap aquí, des de seguretat, augmentar seguretat, activitats, cultura, ensenyament, esports. Intentem que volem potenciar molt aquest nucli de Calonge que tenim, que té aquest problema de que ha perdut una mica de vida i volem tornar-li a donar aquesta vida que necessita.
Escolti, concreti'm algun d'aquests projectes, perquè diu molts projectes, però específicament
mira,
algun.
Jo te'n puc parlar el més directe, perquè en aquest cas d'alcaldia depèn directament el que seria la policia, per tant el tema de seguretat, és que volíem augmentar la seguretat en el nucli del municipi, perquè, home, si tens una seguretat, si tens una zona una mica més còmoda per anar a passejar, també la gent, lògicament, hi anirà a passejar. I en aquest cas, la idea és fer com que tenim aquesta llei que no ens permet contractar més policia, el que sí que ens permet és treballar amb el tema de les càmeres. I volem fer un pla de càmeres bastant important en el nucli del municipi per donar aquesta sensació i aquest sentiment de seguretat a la gent perquè pugui estar les hores que vulgui i fer el que vulgui pel centre del poble.
Vostè deia en el seu discurs d'investidura que una de les seves obsessions, per dir-ho d'alguna manera, és revitalitzar, dinamitzar el nucli de Calonge i de Sant Antoni.
Exactament això.
Expliqui'm com ho podríem fer, perquè, clar, dèiem, el Cercle Calongí depèn d'un tema privat i també suposo que una de les seves intencions és reforçar la programació del castell.
Exactament, aquesta és l'idea. O sigui, és el que te comentava de de fer-hi coses. O sigui, nosaltres necessitem que hi hagi moviment al carrer, vale? I l'única manera que hi hagi moviment al carrer és que l'Ajuntament s'impliqui en que hi hagin activitats. Mira, una cosa tan senzilla com el patge reial que es feia en el municipi, que el patge arribava a la platja de Sant Antoni i es quedava a Sant Antoni, aquest any volem que estigui repartit entre els dos nuclis de la població. Volem que qualsevol entitat que vulgui organitzar una festa o alguna cosa, pues, que tingui literalment les claus del castell per poder anar allà i poder-hi fer el que ells creguin que ells volen fer, perquè hi hagi una mica de moviment. I aquesta seria la intenció, fer-hi coses, fer-hi coses, fer-hi coses. Com és una inversió, o sigui, quan més activitats ho facis en el centre del poble, més moviment tindràs. Quan hi hagi més moviment, els comerços s'animaran a obrir perquè veuran que corregeixen pel carrer. És una mica un cercle viciós que l'única manera és que es trenqui d'alguna manera, i la manera de trencar-ho és que l'Ajuntament s'hi foti i inverteixi calés. No hi ha més que això. És així de senzill.
Anem a un dels temes probablement més polèmics. Des del 23 sí. d'agost vostès tenen penjada una pancarta a la façana de l'Ajuntament que demana sí. l'alliberament dels polítics empresonats. Avui ho explicarem al programa, però coneixíem que Ciutadans ha demanat a la Junta Electoral Central que ordini retirar pancartes similars que tenen Palamós, Santa Cristina, Torroella. Si a Calonja sí. també arribés l'avís, vostè la despenjaria? Ho dic més que res perquè la CUP li va advertir al ple que no s'ha de treure passi sí. el que passi.
Sí, no, això està clar. Però també s'ha de recordar a la CUP que municipis on ells tenen l'alcaldia també han pres la decisió, una vegada han rebut la notificació de la Junta de Govern de Zona, de la Junta Electoral de Zona, han pres la decisió. Nosaltres esperem fins a l'últim moment. La veritat és que no tinc cap ganes ni intenció de treure-la, però també hem de veure com ho podem gestionar. La idea és que es quedi on està.
Però que si arriba l'avís, la traiem, no?
Bueno, hi han moltes maneres imaginatives de...
Què vol dir maneres imaginatives?
De treure-les. Bueno, ja ho veureu.
Bé.
Ja ho veureu.
Però suposo que després del 10N, del període electoral, la podria tornar a posar.
O potser no cal ni treure-la.
Ah. Parlàvem de la CUP, que és un dels socis de, no diria de govern, sinó de suport a la sí. seva investidura. Estem a les portes de conèixer la sentència, probablement sigui sí. Divendres o dilluns que ve. Sí. Creu que seria un moment idoni perquè la CUP entrés al govern de Calonja, o si en algun moment es pot produir això?
Mira, Pedro, jo crec que el moment idoni és sempre. Jo, la CUP, des del primer dia, va tenir les portes obertes d'entrar al govern i la segueix tinguent i la seguirà tinguent. Un moment concret no hi és. Jo sempre he parlat amb en Lluís, sincerament. En Lluís és el representant de la CUP, en Lluís Casas. Sempre he parlat sincerament amb ell i sempre li he dit que jo el que creia és que el millor que podíem fer era entrar al govern, estar dintre, veure com treballem, veure com van tots els projectes, perquè sí que tens reunions i sí que parles i sí que expliques el que fem o el que deixem de fer, però ara, siguem sincers, el millor és estar al govern. Si estàs al govern, veus les polítiques com van, veus el dia a dia com va, i després també pots ajudar, i sobretot ell, que té aquesta experiència tan gran amb els serveis socials, que perquè ell és un treballador social. I clar, la veritat és que la porta està oberta des del primer dia. No hi ha un dia marcat perquè entri i no deixin d'entrar.
Vostès no tanquen la porta, però a més la CUP, en principi, no. Tampoc ho continua descartant, oi?
No, la CUP sempre ha dit que volen veure una mica com funciona i com funcionem, i després, en tot cas, ja prendrien la decisió, però això és... Això és una decisió que s'han de prendre ells. No, jo no, ni jo ni l'equip de govern la podem prendre per la CUP. Només faltaria. Ells són assemblearis i han de decidir entre tots si volen entrar o no, o volen seguir donant aquests suports puntuals des de fora.
Vostè també deia en el seu discurs d'investidura que governaria per tothom i que això implicava tenir diàleg amb tots els partits de l'oposició.
Sí.
Quina resposta s'està trobant per part de l'oposició? Creu que està sent constructiva, dura?
Home, la veritat és que hi ha una mica de tot. Per exemple, el PP, el senyor Albert Tomàs, és una de les persones potser més col·laboratives, en el sentit de que se li expliquen les coses i sempre està oberta a donar opinió constructiva, i a vegades sempre hi ha temes candents, lògicament, en el que és bastant difícil que ens podem posar d'acord, però la veritat és que és potser un dels de les persones que hi ha a l'oposició que és més, com ho diria, més comunicativa, per dir-ho d'alguna manera, o com a mínim més dialogant. Després hi ha altres parts que potser són més complicades, però la veritat és que, per exemple, amb Junts, quan ha sigut moments de parlar de temes de poble, no hi ha hagut problemes. Jo he tingut reunions amb el senyor Soler, molt cordials, dinant, parlant tranquil·lament i parlant una mica de tot el poble i sense haver-hi cap mena de problema. La veritat és que, de moment, l'oposició no, en els plens, lògicament, fan el que han de fer, però després, a l'hora de parlar amb ells, no hi ha gaire problema.
Canviant una mica de terça, no sé si ja tenen dades de com ha anat la temporada turística en relació, per exemple, a l'any passat.
És una mica aviat encara, però, bueno, a títol personal, sabeu que jo treballo, tinc un negoci a la restauració i tinc molt, tothom em coneix d'això i parles amb la gent de la restauració. Home, la gent està contenta en aquest sentit. El que passa que, clar, sempre hi ha excepcions, però la veritat és que la temporada ha anat bastant bé. Hi ha hagut bastanta gent, hi ha hagut molt de moviment, el temps ens ha acompanyat força, no ha sigut un d'aquells estius a ploure i ploure i ploure i ploure, i la gent, en línia general, està tothom bastant content.
Fa relativament poc també van posar en marxa la nova legislatura de la Mancomunitat. Quins objectius s'han fixat en Palamós i Vall-llobrega?
Augmentar les col·laboracions. Si tenim una mancomunitat, l'hem de fer servir. I creiem que hauríem de fer-la servir en més àmbits. Ja no només amb el tema que és l'estrella de la mancomunitat, que és la piscina, que creiem que hauríem de tenir una mica més de... Com t'ho diria? En aquests moments la mancomunitat l'únic que pot fer és aconsellar. No pot parlar amb la piscina perquè es facin canvis amb l'empresa que porta la piscina perquè facin canvis de veritat. Podem aconsellar canvis, però no podem, com t'ho diria, obligar a que es facin aquests canvis. Creiem que hauríem de tenir una implicació més gran a dintre de la gestió del dia a dia d'aquesta piscina. Però és que a part de la piscina, és que hauríem de... Bueno, ara també està endavant tot el tema del transport, que també volem fer, hi haurà una col·laboració important, però crec que això de la mancomunitat s'ha d'explotar com s'ha d'explotar, i bé. O sigui, parlant de tots els temes que puguem i a veure amb què podem arribar a acords als tres municipis, perquè sigui més rentable diferents coses que podem encomunar. És que li hauríem de treure més suc, la veritat. I amb això estem d'acord, tots tres, que hem de començar a plantejar la mancomunitat d'una altra manera.
La setmana passada també sabíem que ha augmentat força la participació en els pressupostos participatius, valgui la redundància.
Sí, una passada.
Què n'opina al respecte? Quins passos ara seguiran? I permeti'm també que li faci aquesta pregunta. El 2020 ampliaran aquesta partida de 75.000 euros?
En un principi la nostra intenció seria que sí, però és que clar, és que ha sigut una passada. O sigui, s'ha augmentat moltíssim. No sé si més d'un 100% i escaig de la participació. Ha sigut molt, molt, molt gran, 257, si no m'equivoco, i la veritat és que hem vist que l'eina de participació ciutadana portada bé, o sigui, et fa un retorn de la gent impressionant. Ara tenim una feinada impressionant a revisar tot el que ha entrat, I creiem que la línia ha de ser aquesta, hem d'anar per aquí. Això funciona, per tant, fem-ho servir i fem-ho servir bé. Augmentar la partida, home, seria lo interessant, la veritat, augmentar la partida perquè la gent pugui col·laborar encara més i amb els seus pressupostos, que bàsicament és el que acaba siguent, els cèntims són de la gent del poble.
Última pregunta, senyor Belloc. Avui explicàvem al programa que per primera vegada tindrem dos candidats calongins a les llistes de Congrés i Senat, l'Elisenda Pérez, que és la seva primera tinent d'alcalde, sí, i l'Albert Tomàs com a número 1 del PP per Girona. Deixi'm que li pregunti això. No sé si el veurem algun dia com a diputat al Parlament o...
Jo?
No sé si té aquesta ambició.
No. No, gràcies. De moment, home, la meva intenció és estar els 8 anys que voldria estar aquí a l'Ajuntament per fer tot el que volem fer, o sigui, aquests primers 4 anys i després que la gent opinés sobre la feina que hem fet i que si creuen que hem de seguir, hi seguiríem. Però la meva vida política més enllà del nostre municipi, la veritat és que ni m'ho havia plantejat, però és que no crec que sigui la meva via. Jo, com per fer política municipal, sí que m'hi veig, però política estatal o de país és... bueno, que en certa manera des dels municipis una mica força de política de país ja en fas, eh? Perquè això d'anar pel carrer, que la gent te pregunti sobre... Què fa Esquerra? És normal, però no me veig. La veritat és que, hosti, ara m'has deixat fora de lloc, perquè no me veig més enllà, la veritat. No m'hi veig.
Doncs,
De moment, no sé. No, a veure, no m'ho havia plantejat. Però
ha estat bé aquest matís de moment. Escolti, sí, senyor Belloc, que seguirem pendents de l'actualitat de Calonge Sant Antoni. Moltes gràcies per aquesta entrevista i molta sort.
Doncs vinga, a vosaltres, moltíssimes gràcies, vinga.
Que tingui bon dia.
Bon dia, adeu.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar. Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Falten 7 minuts per 3 quarts de 9. Ciutadans ha presentat 22 recursos davant les diferents juntes electorals de zona perquè retirin totes les pancartes i símbols partidistes. Diuen que trenquen amb la neutralitat de les institucions. Entre aquests recursos hi ha les localitats de Torroella de Montgrí, Santa Cristina d'Aro i Palamós. Eugènia Güell.
Sí, el diputat autonòmic i responsable d'acció institucional de Ciutadans a la província de Girona, Héctor Amalló, ha dit que, a més, les pancartes i els símbols contravenen la resolució de la Junta Electoral Central del 2 d'octubre, que obliga a mantenir la neutralitat dels espais públics en període electoral. A més, han dit que posaran tots els recursos que facin falta i, per tant, pot anar a més. Alguns dels alcaldes del Baix Empordà ja s'han pronunciat.
Recordem que això afectaria de moment pel que fa al Baix Empordà, Torroella de Montgrí, Palamós i Santa Cristina d'Aro. Què han dit, Eugènia?
Hem pogut parlar amb l'alcalde de Palamós i el de Torroella de Montgrí i tots dos coincideixen que de moment no tenen cap resolució i s'esperaran a tenir-la. Tot i així, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ho deixava clar.
I si el requeriment doncs és retirar-la, doncs veurem com actuem. El que està clar és que l'endemà d'aquestes eleccions, si en cas de que se'ns fes retirar, doncs tornaria a estar en el lloc que creiem que ha d'estar, que és el balcó d'Ajuntament, fins que els nostres representants polítics a la presó i a l'exili doncs recuperin tots els seus drets legítims.
Per la seva banda, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, també ha expressat el seu compromís.
Ja és que mentre la Dolors sigui a la presó, nosaltres mantindrem la pancarta de llibertat presos polítics a la façana de l'Ajuntament. Evidentment, si hi ha una resolució judicial o de la Junta Electoral, la respectarem, com vàrem fer la legislatura anterior, però la pancarta reclamant la llibertat de la Dolors hi serà mentre jo sigui alcalde i mentre la Dolors sigui a la presó. Això és un compromís que vaig adquirir i que, a més, compartim amb la gran majoria de la gent de Torroella i el govern i l'oposició del nostre ajuntament.
El jutjat contenciós número 2 de Girona admet a tràmit el recurs contra el xalet del Port d'Espí presentada per la plataforma ecologista Salvem la Costa de Begur, també coneguda com a SOS Aigua Freda Maria.
L'entitat va denunciar la nova parcel·la en construcció a la cala Port d'Espí, a tocar de la platja de Sarriera, perquè presentava, diuen, moltes irregularitats urbanístiques i es troba a primera línia de mar, un lloc impensable per a la construcció. De fet, la portaveu de Salvem la Costa de Begur, Lídia Chaparro, és qui ha fet pública via Twitter aquesta informació. Recordem que en una entrevista a Ràdio Capital, la portaveu va explicar els motius de la denúncia. Va afirmar que la construcció està just a tocar de la coneguda popularment com la Casa de la Tortuga, just a la dreta de la platja de Sarriera en direcció a la cala d'Aigua Freda pel camí de Ronda. El principal motiu de la denúncia és el més del 40% de desnivell que hi ha en un espai on s'haurà d'edificar un habitatge amb 4 plantes.
Què és, doncs, el que es qüestiona d'aquest projecte?
Es qüestiona, doncs, l'impacte que tindrà la construcció del xalet a primera línia de mar. I, a banda, l'entitat també posa en dubte que sigui el lloc adequat, ja que el desnivell és superior, com dèiem, al 40% del terreny, on s'encabirà una edificació de 4 plantes encaixada en un penya-segat.
Continua la polèmica a l'escola Gaziel. Després del tancament d'una de les línies de P3, ara es demana una cadira adaptada per una nena de 3 anys que requereix de necessitats especials per una malaltia poc comuna que endarrereix el creixement. Martí Seguer.
Els pares i l'AMPA del centre educatiu demanen que el Gaziel disposi d'un seient amb reposapeus i amb respatller avançat per tal que l'alumne tingui la cadira adient. De fet, tal com avança el punt avui, és una demanda que els seus pares ja han fet arribar i van anticipar el desembre de 2018. Però després de quasi 3 setmanes d'escolarització de la nena, aquesta sol·licitud continua sense ser atesa. En el procés de formalització de la matrícula, es va tornar a demanar que es tingués present aquesta situació, però no va haver-hi resposta. Segons expliquen els pares al Citat Diari, la resposta per part del departament ha arribat ara i l'escola haurà d'encarregar una, atès que no es disposa d'aquesta cadira. És una situació que la família també va traslladar al síndic de Greuges.
A la resposta que ha fet el departament consta alguna proposta més, Martí?
Sí, el departament hauria ofert una cadira adaptada, però els pares detallen que no disposava del reposapeus i estava en un estat poc òptim. Mentre l'escola encarrega la cadira, l'Ajuntament ha avançat que també adaptarà els lavabos amb la col·locació de baranes per tal que la nena pugui accedir-hi com pertoca. Des de l'AMPA consideren que és una desídia que es trigui tant. El seu president, Daniel Puntent, expressava a Twitter que no compleix amb les necessitats mínimes pels alumnes, a més de la supressió de la línia de P3.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro convoca beques de 300 euros per als joves del municipi que continuïn la seva formació amb estudis superiors. Aquestes ajudes s'han posat en marxa per incentivar, fomentar i promoure la continuació dels estudis reglats un cop acaben l'educació secundària obligatòria. Maria.
Aquesta és la primera vegada que s'ofereixen les beques i hi poden optar tots els estudiants empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de 3 anys, continuada i vigent des de l'1 de setembre del 2019. A banda d'aquest requisit, també caldrà haver finalitzat i obtingut el títol de l'ESO o del batxillerat del curs 2018-2019 en qualsevol centre d'ensenyament públic. Finalment, també és necessari acreditar una matrícula per al curs 2019-2020 d'estudis universitaris, de cicles de grau mitjà o bé de grau superior.
Qui pot sol·licitar aquesta beca, Maria?
Els estudiants interessats poden formalitzar les peticions de l'1 al 31 d'octubre d'aquest any, presentant la documentació necessària que acrediti les condicions exposades a la convocatòria de la beca. La incorporació de les ajudes a estudis superiors per al curs 2019-2020 s'han de sumar a les beques de 300 euros que ja va concedir l'Ajuntament l'estiu passat per a l'alumnat que seguia amb els estudis superiors, però que havien acabat el batxillerat els cursos 2016-2017 i 2017-2018, amb l'objectiu de suplir les beques que farà 2 anys que es van deixar de donar.
I tanquem el capítol de la informació del Baix Empordà. Són 9:15 i com cada dimarts parlem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, bon dia, Pedro. Què tal?
Què tal? Com anem?
Bé, 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 bé. Aquí a primera hora ja a punt per parlar de tecnologia, de tot això que cada dia és notícia, que ens afecta molt i molt.
Doncs escolta, si et sembla, ja posem els temes damunt la taula. Primera cosa que diem, la suspensió per part de Google d'un programa de reconeixement facial que assajava amb persones sense sostre, què en sabem?
Sí, doncs mira, el cas és que això ha estat possible gràcies a una filtració que un mitjà com el New York Daily News ha tingut accés, no? El que ha passat és que, bé, s'ha sabut que Google està experimentant amb un nou software, un sistema de reconeixement facial per millorar el que serà el seu proper smartphone, el Pixel 4, ara, si no recordo malament, no estic segur si és el 4 o quin model és, però vaja, el seu proper smartphone hauria de tenir un sistema de reconeixement facial una mica més avançat que no els altres, i bé, estava fent un estudi de camp assajant amb diverses persones, amb una mostra suficientment àmplia, no, de persones, per poder millorar i veure en què fallava, no, o què podia millorar, millor dit, aquest sistema de reconeixement facial. Doncs bé, per fer això, per fer aquesta tasca, Google què va fer? Contractar a una empresa de treball temporal, podríem dir, crec que es dediquen a això exactament, almenys aquí a l'estat espanyol, que és Randstad. Segurament a més d'un i més d'una els hi sonarà, no? Perquè són empreses, doncs, que subcontracten treballadors per feines, doncs, diverses, no? Doncs això és el que tenia subcontractat. Aquesta feina, aquesta tasca, és la que tenia subcontractada a Google. I bé, el que Randstad concretament ha fet ha sigut anar a buscar persones que estaven al carrer a Estats Units, això ha passat, que no tenien un domicili almenys conegut, no? I a canvi, atenció, això és que és una mica denigrant, a canvi d'un val de $5, els hi deien que havien de jugar, entre cometes, amb una aplicació que els hi passaven amb un smartphone, i clar, doncs aquesta aplicació anava recollint totes els patrons de comportament, no? D'aquesta persona. Clar, ostres, anar a buscar una persona que està al carrer, que ja ho està passant malament, clar, és que aquesta persona, vulguis o no, per $5 és que farà el que sigui, no? Perquè sí, sí. La desesperació és molt dolenta. I bé, doncs això s'ha sabut, com dèiem, gràcies a una denúncia d'una filtració a la que ha tingut accés el New York Daily News. I a més després altres mitjans han entrat, no, amb profunditat en el tema, com per exemple, doncs, l'empresa Google s'ha vist obligada a fer un comunicat oficial, s'ha vist obligada a donar explicacions. Per exemple, un portaveu de l'empresa ha reconegut al The Guardian que sí, que existeix aquest programa, no? I que el seu propi telèfon, volem dir, el Pixel 4, doncs es desbloquejarà amb el reconeixement facial. I per tant, Google volia, segons deia aquest portaveu, assegurar-se que el sistema no tenia problemes per reconèixer tot tipus de cares, amb la qual cosa, doncs, necessitaven tenir una mostra diversa, no? I a més, fa una mica de gràcia, no?, tal com diu aquest portaveu, perquè deien que volien tenir un producte inclusiu, és a dir, que no deixés fora ningú. Però clar, els mètodes tampoc han sigut potser els més adients, no? I ara sí que és veritat, doncs, que Google ha reconegut en declaracions al New York Times que s'ha suspès el programa i que s'ha obert una investigació perquè reconeixen que l'empresa subcontractada, en aquest cas Randstad, no ha sigut del tot transparent a l'hora de fer la selecció de les persones que havien de formar part d'aquest estudi.
És ben bé que la tecnologia avança, però, escolta, de qualsevol preu tampoc, no? Si et sembla, parlem ara d'un canvi que estan introduint xarxes com Facebook i Instagram, i és que ho comencen a ocultar i amagar els likes. Hi ha diversos estudis, a més, suposo que ens ho explicaràs, que avalen que d'alguna manera això provoca com petits trastorns, especialment en joves, el fet d'estar obsessionats amb els likes que tenim a les xarxes.
En joves? En joves, i jo crec que no tan joves, eh? Vull dir, al final provoca directament addicció, eh? O sigui, aquella cosa de publicar una foto a Instagram, un post a Facebook, un tuit, i després anar a veure quantes persones han reaccionat a tot això, doncs ha estat ja d'alguna manera reconegut com una espècie de patologia, no? O sigui, és aquell moment de glòria, no? De saber o de veure que tens 1.000 seguidors que ara 1.000 potser és molt per una persona, bueno, depèn, no? També hi ha molts microinfluencers, no? D'aquests que tenen 400.000 seguidors i que tenen de seguida molt bona resposta per part dels seus seguidors. Doncs sí, la veritat és que ara les principals xarxes socials, i és veritat que amb diferents mesures, estan provant no de treure el botó del like, perquè és que el botó del like o del m'agrada o de digue-li com vulguis, al final és part de l'essència de la xarxa social, no? És una de les maneres que té la xarxa social per fer viral o compartir o fer xarxa precisament d'un contingut que tu publiques. Però el que estan amagant en alguns casos és el comptador que diu, doncs, quantes reaccions estàs tenint en aquell contingut. Per tant, doncs el que estan defensant, això s'estan fent unes proves pilot només en alguns països. Per exemple, crec que Instagram ho està fent a Austràlia i també a Vietnam, si no m'equivoco, ara parlo de memòria, eh? Però estan fent això, estan ocultant aquest botó, per, no el botó, perdó, el comptador de likes, el comptador de reaccions, en el cas de Twitter el comptador de retuits, no? No ho ha ocultat Twitter ho ha amagat una mica, és a dir, has de fer un clic més per poder accedir en els països on està fent la prova, no? I al final el que estan justificant és que, bé, volen que, diguem-ne, els usuaris no li donin tanta importància al fet d'aquest moment de glòria, de veure quantes reaccions estan tenint les seves publicacions. Home, no sé tu, Pedro, jo, a mi no em sembla malament del tot.
No, és evident que no. El que passa és que no sé si m'havia semblat llegir, vaja, no ho sé, ara tu potser m'ho pots aclarir, però la persona que fa la publicació en aquest cas, igualment sí que pot tenir accés a aquest comptador. El que no poden veure-ho són la resta de persones, o a l'inrevés, no sé ben bé com va.
Jo pel que he pogut llegir en diferents espais sobre aquestes proves, ningú té accés a això. El que sí que és veritat és que, clar, aquí s'han de veure moltes coses, perquè, per exemple, les empreses que es dediquen a fer màrqueting online en xarxes socials han de tenir accés a aquestes mètriques, perquè és una de les maneres, de fet l'única manera, per saber si realment el contingut que estàs publicant està arribant a la persona o al grup de persones adequades. Per tant, al final els que tinguin un domini una mica més avançat de xarxes socials podran saber que Facebook, per exemple, i Instagram també, té un apartat d'estadístiques on et diu absolutament tot, no només els likes o les reaccions, sinó et diu quins són els posts que més reaccions estan tenint, les hores que més funcionen i les que menys, el tipus de contingut que més agrada en funció de no sé quin paràmetre. Vull dir, al final jo crec que potser el millor això acabarà en directament, potser no tenir-ho en primer pla, no? Sinó realment ser un tipus d'informació que hagis de buscar una miqueta més. Però bé, en tot cas, sí que és cert que potser ens hem deixat una mica eclipsar, no?, per aquest moment de glòria, no? I a veure, hi ha persones que realment ho han passat fins i tot molt malament, no? Dir, ostres, he publicat una foto i ningú em diu res, sóc un ignorat del món, ningú m'estima.
Doncs, escolta, veurem com evoluciona això, també veurem si arriben aquestes proves pilot aquí a Catalunya. Seguim parlant d'una altra qüestió, perquè la tecnologia avança de tal manera, però a vegades no ens parem a pensar la quantitat d'informació que pot haver-hi a internet. No sé, em sembla que ens parlaràs ara de quantes pàgines web tenim i sobretot quines són les més visitades.
Doncs sí, perquè s'ha fet un recompte, si més no, curiós, no? Ara que ja fa, doncs, a veure que compti, 93, fa més de 25 anys que tenim, web, o sigui, que tenim, no que tenim internet, sinó que tenim el protocol http://www, no? Que ens permet veure pàgines web, que de fet el concepte de web va néixer a principis dels anys 90, no? I de fet és només una sèrie de continguts enllaçats a través de links, no? Perquè puguis navegar, això estem d'acord tothom, no? Doncs l'any 93 hi havia un sol lloc web tot el món, un de sol.
Déu-n'hi-do.
Va ser el primer, el seu inventor, doncs, tenia aquest només, i aquest creixement ha estat exponencial fins a finals dels anys 90.
Quin era?
Ara, espera't, perquè ara no tinc aquí les dades concretes, les havia capturat i se m'han perdut. Mira, coses de la tecnologia que sempre em passen a mi. A veure si aconsegueixo recuperar-les, però estàvem parlant, si no m'equivoco, a finals dels anys 90, ja de 50 milions de llocs webs a tot el món, és a dir, quan encara, sobretot a l'estat espanyol i a bona part d'Europa, les connexions a internet eren molt precàries, vull dir que pràcticament era impossible navegar amb una certa qualitat, no?, per internet, però que als Estats Units sí que la cosa ja era una mica més avançada, no? I això, hi va haver dos moments importants en la història en què hi va haver dos pics importants. Una va ser entre els anys 2003 i 2004, que coincideixen curiosament amb el naixement de Facebook, on hi va haver un repunt important i se'n va enfilar, crec que fins als 200 milions de pàgines web a tot el món. I l'altre va ser molts anys després, o sigui, ni l'aparició de Twitter ni l'aparició d'Instagram, que és al voltant de totes dues del 2006-2007, va fer que realment hi hagués un increment molt, 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 molt destacat, no?, de llocs webs en el món. Vull dir, relaciono això amb el creixement de llocs web, perquè al final no només és la xarxa social que mou molts milions d'usuaris, sinó són totes les webs, tots els portals, tots els diaris, tots els blogs que parlen de tot això, no? De tot el que es pot fer entorn a aquestes plataformes, no? I després hi ha un altre punt d'inflexió important, que és l'any 2013, on la cosa ja s'enfila cap als 1.000 milions de llocs webs en el món. I el 2016 és l'últim moment gran de gran canvi, on podem comptabilitzar gairebé fins a 1.800 milions de llocs web en el món. És una autèntica salvatjada, però hi ha una dada que és encara més important, i és que de tots aquests 1.800 gairebé milions, només hi ha 200 milions que estiguin actius.
Sorprenent. Sorprenent.
És a dir, que hi ha molta web abandonada, saps, pel món.
Doncs, Josep Lluís, moltes gràcies una setmana més per la secció de tecnologia i oci digital. Nosaltres ara anem a fer un repàs dels continguts del supermatí d'avui. Ens veiem la setmana que ve, ens escoltem la setmana que ve.
Perfecte, que vagi molt bé, bona setmana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
A la Bisbal, l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i entitats i partits polítics sobiranistes van anunciar ahir una crida per fer les primeres accions unitàries per respondre a la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics. Cassolades, marxes per la llibertat a través d'autopistes i carreteres i una gran manifestació unitària a Barcelona són algunes de les accions anunciades.
A Torroella de Montgrí, un cambrer de 20 anys en estat greu després d'un atropellament mentre treballava dissabte a la nit per un excés de velocitat.
A Begur, el jutjat contenciós número 2 de Girona admet a tràmit el recurs contra el xalet de Port d'Espí, presentada per la plataforma ecologista Salvem la Costa de Begur, també coneguda com a SOS Aigua Freda.
Torroella de Montgrí, Santa Cristina d'Aro i Palamós són les tres localitats que podrien quedar afectades pel recurs que ha presentat Ciutadans a les juntes electorals de treure els llaços grocs i pancartes de les institucions perquè, diuen, es pugui garantir la neutralitat durant la campanya electoral. Els alcaldes, de moment, diuen que s'esperen a la resolució.
A Sant Feliu de Guíxols, nova polèmica a l'escola Gaziel. Una nena de 3 anys necessita una cadira adaptada perquè pateix una malaltia que endarrereix el seu creixement. Els seus pares la van demanar fa 10 mesos i no han rebut resposta fins ara. El departament diu que l'escola l'encarregarà, però l'empesqueixa i afirma que és una desídia que s'hagi trigat tant. A Calonge i Sant Antoni per primera vegada tindran dos candidats a les llistes del Congrés i del Senat per Girona. La seva primera tinent d'alcalde, Elisenda Pérez, serà la número 2 d'Esquerra al Senat, mentre que el regidor de l'oposició, Albert Tomàs, del PP, serà el número 1 dels populars al Congrés.
A Castell-Platja d'Aro, l'Ajuntament ha convocat unes beques de 300 euros per als joves del municipi que continuïn la seva formació amb estudis superiors. Aquestes ajudes s'han posat en marxa per incentivar, fomentar i promoure la continuació dels estudis reglats un cop acaben l'educació secundària obligatòria.
I abans de marxar, un repàs a la situació meteorològica a Mar Vilà.
Avui hem d'esperar que aquest vent del nord afluixi. L'estat del cel quedarà pràcticament sense o amb molt pocs núvols. L'amplitud tèrmica entre les temperatures mínimes i les màximes serà el fet més noticiable de la meteorologia d'avui dimarts. Les temperatures mínimes seran fresques i podran baixar dels 10 graus i les màximes ratllaran els 25, podent-los passar en algun lloc. I tranquil·litat meteorològica, poc moviment, esperant un petit canvi demà dimecres.
Nosaltres ja donem peu final d'aquest supermatí d'avui. Ens tornem a escoltar demà ben puntual a les 8 del matí. Us deixem amb el Matí Capital d'en Marc Clapés. Fins demà.